Sant Cugat a Fons, amb Carme Reverte.
Les 11 i 12 minuts del matí, obrim la segona hora del Sant Cugat a Fons d'aquest dijous i volem anar fins a la Floresta, però hi volem ser-hi i volem captar tota l'essència d'aquest districte de la ciutat. Avui parlem de gent del barri, amb l'Eva Garrido. Eva, bon dia de nou.
Molt bon dia, Carme. Efectivament, tornem a la Floresta perquè no sé si recordes, el primer gent del barri de la temporada el vam dedicar a la Floresta, als veïns que vivien prop de la zona de l'estació.
Sí.
Efectivament, però aquest dijous volem conèixer què s'hi cou pels carrers de la Floresta, del districte, i ho farem a través de les entitats que hi treballen i que en formen part i que han nascut allà i també amb els seus veïns. I ho farem en companyia del membre del Senglar Cultural, Xavi Tercero. Molt bon dia, Xavi.
Hola, molt bon dia.
També del membre del Mussol, Pau Fortunyo. Molt bon dia, Pau.
Hola, bon dia.
També tenim el membre de la coral La Tardor, Oriol Rivera. Molt bon dia, Oriol. Oriol? L'Oriol no en sent, crec. Bé, doncs aquí a l'estudi també tenim un altre Oriol, que és l'Oriol Madurell, que és veí de la Floresta, en concret de la zona de la Muntanyesa. Molt bon dia, Oriol.
Molt bon dia.
Escolteu, us hem convidat a tots quatre aquí perquè ens expliqueu com es viu a la Floresta, què s'hi cou i que ens feu 5 cèntims de com és el vostre veïnat. No sé si podríem...
Una mica, com deia al principi, sí. Per captar l'essència, no? De la Floresta, que podríem d'entrada començar, perquè jo sí que és una zona que no sé si la conec o no, la zona de la Muntanyesa, Oriol. Quina zona és aquesta?
La zona de la Muntanyesa és la zona al voltant de la plaça del Centre, la cruïlla entre la carretera de Vallvidrera i Avinguda Montserrat, que és la carretera de Molins de Rei, i és un punt de centralitat, a part de l'estació, perquè hi ha activitat comercial i perquè té un desenvolupament de barri, també una mica, diguem, que sempre per la tradicional manca de comunicació ha quedat una mica aïllat. Avui en dia, amb els serveis de cotxes, autobusos, tot queda integrat, inclús a Sant Cugat, als barris de la Floresta. Ara mateix, venint cap aquí, caminant, m'he trobat 5 veïns de la Floresta coneguts i tal, i llavors ja tot queda més interactuat. La peculiaritat que té és això, que és un punt de cruïlla de carreteres importants. Tradicionalment, l'Ajuntament havia fet poc esforç en mantenir allò adequadament, la gent s'ha anat apanyant com ha pogut, l'actual alcaldessa, Carme Conesa, es va comprometre a restituir aquest dèficit històric i actualment s'està portant un pla de millora que afecta tota la Floresta i això està desenvolupant molt també les activitats. Per altra part, hi ha la qüestió de participació. A part de, a partir de l'última modificació del reglament de participació urbana, s'ha obert el Consell de Barri a entitats, col·lectius i associacions, amb la qual cosa s'està enriquint tot aquest procés de participació a través de comissions, també per part de l'Ajuntament. L'Ajuntament en aquest sentit s'ha posat les piles i també està fomentant processos participatius, a pressupostos, en tots en àmbits diferents.
És interessant el tema de la participació, que podríem preguntar a la resta de participants, al Xavi, al Pau i l'Oriol Rivera, que em sembla que el tenim, Oriol.
Sí, sí, el que passa és que estic en un lloc que no sé què passa. Que
estàs a la Floresta?
Mica... No, estic fora de la Floresta. Llavors és complicat parlar des d'aquí, però bueno, intentaré donar les màximes explicacions que pugui mentre es pugui.
Doncs aprofitem aquestes paraules de l'Oriol, que tenim a l'estudi, per parlar de la participació dels florestans. Els florestans, que jo diria que sempre han tingut un tarannà reivindicatiu per necessitat, també són participatius? Si vols, comença tu mateix, Oriol.
Sí, en principi nosaltres, com a florestans, jo crec que tots estem disposats a participar. El que passa és que portem una història llarga la Floresta d'activisme o d'activitat dins de la Floresta, som una mica reacis o una mica incrèduls, perquè hem tingut moltes, no sé, moltes respostes que ens han decebut des de part de l'administració. I llavors participem, però sempre amb els ulls una mica tancats i esperant que realment sigui participatiu el que es proposa des de l'administració. Una mica seria això la idea d'alguns de la Floresta, no de tots, evidentment.
Mm-hmm. Què n'opinen el Xavi Tercero?
Hola, bon dia, Oriols i Pau, que avui parlar amb vosaltres per telèfon, quan sempre coincidim en tots aquests consells i comissions. Bueno, subscriure les paraules tant de l'Oriol de la Muntanyesa com de l'Oriol. Jo crec que el resum de la participació de la Floresta actualment és que la Floresta estan passant moltes coses ara mateix. Crec que hi ha un caliu i unes ganes de participar i de fer moltes coses, que això està implícit en el tarannà dels florestats i de les florestanes. És a dir, com has comentat tu, és un barri on hi ha hagut una reivindicació històrica per molts motius, ja sigui culturals, ja sigui socials, i ara mateix sembla que estan confluint tot un seguit de persones, col·lectius, que estan tirant endavant molts projectes. Volia posar també l'accent en aquest nou Consell de Barri que hi ha actualment a la Floresta, que on realment a través de diferents comissions de treball estan participant més de 100 florestans i florestanes. I clar, són comissions com de medi ambient, urbanisme, educatives, on realment s'estan tractant diferents temes i amb la gent de la Floresta estem molt implicats i amb ganes de fer coses i de millorar el nostre barri.
Xavi, aprofitant que parlaves dels col·lectius, tu precisament ets membre del Senglar Cultural, que és una coordinadora d'entitats, i m'agradaria que ens expliquéssiu què és el que feu i com dinamitzeu el barri.
Mm-hmm. Bueno, com dius, el Senglar Cultural som, podríem dir que som una coordinadora, una entitat d'entitats. Nosaltres sempre tenim una mira molt oberta i sempre som com... som bastant inclusius en quant a que sempre que organitzem coses intentem no organitzar-les només per aquest grup del Senglar, que som un grup d'unes 15 o 20 persones, sempre intentem organitzar-les amb els diferents col·lectius de la Floresta, és a dir, tant amb la societat muntanyesa com amb el Mussol, amb els diferents col·lectius com el col·lectiu de la gent gran, amb l'assemblea de joves, amb el grup de dones. Doncs el que fem nosaltres és intentar coordinar totes les activitats culturals que fem durant l'any. Hi ha activitats molt clàssiques que organitzem nosaltres, que una d'elles va ser el Perquè vam néixer nosaltres, que va ser la Festa Major, però al llarg de l'any també programem tot un seguit de concerts, d'activitats culturals. Ara fa un parell de setmanes vam organitzar un concert de música clàssica a la plaça, després vam fer una observació d'estrelles amb l'Observatori, amb l'Associació Astronòmica de Valldorets, i així al llarg de l'any anem organitzant activitats del Nadal, Carnestoltes, la Castanyada, i és una mica donar-li vida al barri. El nostre marc d'acció de trobada sempre és el Casino de la Floresta, que també és un espai on els florestans i les florestanes crec que l'hem recuperat i que l'estem reivindicant amb força. I el Senglar Cultural, com sempre, el que fem és una crida oberta a tothom, a tots els veïns i les veïnes que els vinguin a gust, venir a treballar amb nosaltres i això.
M'agradaria preguntar al Pau Fortunyo, que de moment no ha intervingut, i després, si voleu també intervenir la resta, la població, és a dir, els florestans que hi ha vivint actualment a la Floresta, és una població de fa anys que viu en el districte, o està arribant gent nova els últims temps? Li donem pas primer al Pau Fortunyo i després l'Oriol, des d'aquí a l'estudi, també intervindrà.
Doncs mira, tindràs aquí dos exemples, perquè jo sóc bastant nouvingut, jo vaig a la Floresta, a Sant Cugat, el 2010, 2011, tant sóc bastant nouvingut, en canvi l'Oriol et donarà l'altra partida. És a dir, jo crec que, bueno, tinc la sensació que sí que està arribant gent, no és un lloc atractiu, per als que més o menys ens agrada viure una mica dins de nuclis urbans, però és un lloc que, a més, facilíssim per arribar a poder anar a Barcelona o a altres nuclis de població, no? Perquè tenim aquest ferrocarril meravellós que ens deixa un moment a qualsevol lloc. Però, clar, estem dins d'un parc natural, amb tot que implica, no? I llavors d'aquí ve una mica també la meva passió, perquè jo soc membre de l'associació El Mussol, que porta per subtítol per la protecció del paisatge, és a dir, és una associació que estem aquí sempre amb els ulls atents a que no hi hagi cap d'aquests grans projectes o petits projectes que acabin trencant aquesta harmonia que es vol buscar, no?, entre la gent que vivim, que necessitem viure i tenir carrers i infraestructura, però també tota aquesta natura que ens volta i que ha d'estar ben interconnectada també.
Pau, una pregunta molt, molt fàcil. Quan tu valoraves la possibilitat de venir a viure a la Floresta, vas sospesar els pros i els contres. Pel que veig, va guanyar els pros.
Els pros. Sí. Tots són pros, sí, a la Floresta. Només sí. Per part meva, no? Depèn de les persones. Hi ha gent que hi trobarà contres perquè, bueno, tens senglars, hem tingut fang i pols, ara ho hem volgut eliminar, no?, una mica, tot i que sigui, bueno, diferents criteris, alguns dels quals no estàvem molt d'acord, però bé. Però, clar, els pros són molts. Estàs vivint a un entorn meravellós amb un transport públic que també que et permet moure't fàcilment, sense de recórrer el teu vehicle privat, no?
A veure què diu l'Oriol Madurell, que ell ja té anys a la Floresta, no?
En primer lloc desitjar bon dia al Xavi, l'Oriol i al Pau, i hola, després bon dir pues, que realment sí, hi ha hagut un canvi a la Floresta. Aviam, hi ha hagut el boom immobiliari, llavors hi ha una població que tradicionalment havia viscut en allí de tota la vida, persones que no són gens del barri, no el coneixen per res, i han vingut a viure allà. Llavors hi ha una convivència, diguem, de... Sovint hi ha persones que viuen a la Floresta però no tenen relació amb el poble, vull dir, arriben a casa seva, no hi ha...
A dormir, no? Com s'ha dit moltes vegades de Sant Cugat, que és una ciutat dormitori de Barcelona.
I després la Floresta té un potencial, un teixit d'activitats increïble. Inclús el té Sant Cugat. L'Ajuntament en aquest sentit també està veient que ja sorgeixen entitats, associacions, col·lectius, fan les seves activitats, s'organitzen, participen de lo que és el Consell de Barri, tot això va enriquint el poble, en concret el senglar cultural. Si m'escolta el Xavi, està fent una feina increïble, està potenciant un local històric com és el Casal o el Casino de la Floresta, oferint activitats al públic. S'estan fent cada diumenge vermuts musicals a la plaça del poble, mercats d'intercanvi de plantes, de productes de proximitat, la UREF fa activitats, hi ha les naus de l'art, tota una sèrie, ara podríem continuar, hi ha l'Assemblea de Joves de la Floresta, l'Olímpic de la Floresta, que manté molts equips, el grup excursionista de la Floresta, a part de les associacions de veïns. Tot això fa que una població que no tindria pel número d'habitants i per la seva dispersió potser tenir tanta activitat, curiosament, no para de suggerir propostes. El que es fa al medi ambient, una tasca molt important fa el Mussol en aquest sentit també, perquè la Floresta vol preservar el seu entorn natural. L'Ajuntament últimament també està recolzant aquestes propostes, que no sigui un creixement desmesurat. Potser aquesta època del creixement no s'ha notat allà tant, però ja ha passat. Llavors, posar en valor la preservació del que tenim i fer una qüestió urbanística consensuada amb tot el veïnat. Actualment hi ha el problema del Port Senglar. Allà al nostre barri el Port Senglar és habitual. Que n'hi ha molts, presenta problemes, sí. Buscar alguna solució de consens... I sempre treballant a base de participar, anar resolent aquest problema.
Mira, precisament ara que parlaves de l'entorn, de la feina que fa el Mussol, sí. I m'has tret la pregunta del cap, Oriol, perquè també t'anava a preguntar pels senglars, però primer li preguntaria al Pau, que és, està dins del Mussol. Com és aquesta tasca de conscienciar els veïns, sobretot els que només venen, perquè m'entengueu, a dormir a la Floresta, sobre la preservació de l'entorn i aquesta cura que s'està fent ara des de la campanya Tinc Morro, de no donar menjar als senglars, intentar no deixar la brossa a un espai on puguin arribar els senglars. No sé, com s'està fent aquesta tasca, Pau?
Bé, tampoc tampoc estic molt al dia, però nosaltres sempre ens ha arribat una mica de cop de banda, però la, diguem, nosaltres com a Mussol també estarem dins de, estem formant Consell de Barri dins de la Comissió de Medi Ambient, i un dels, just un dels membres de la Comissió de Medi Ambient, que és un estudiant de veterinària, el Carlos Conejero, es va fer, gràcies a la Comissió de Medi Ambient, aquesta via nova de participació que tenim dins del Consell de Barri, vam fer un taller, una jornada sobre informació sobre els senglars. Ell està fent un estudi, el seu estudi de final de grau, amb diversos grups de senglars de la floresta que té etiquetats, i els va seguint, i ens va donar un seguit de recomanacions amb criteri expert, diguem, amb veterinaris, que després, bàsicament, s'han transportat en aquesta campanya que ha fet l'Ajuntament. Jo creiem una mica que aquesta campanya va sorgir gràcies també a la feina d'aquesta Comissió de Medi Ambient, i també gràcies sobretot al Carles. Llavors, bàsicament, tot i que sigui una mica tard, no?, perquè ara ja tenim moltíssims senglars que ja estan totalment dintre, vivint i com quasi dòcils, dintre la floresta, clar.
Home, tant com dòcil, sembla que parlis de gatets.
Podrien ser mascotes, ja.
Bueno, no són dòcils, però ells s'han habituat tant a que tinguin menjar disponible, ja sigui perquè algú els hi dona, perquè hi ha gent que els hi dona encara, o perquè l'aconsegueixen entrant a jardins, a horts particulars, o de les mateixes paperetes i contenidors del barri, que alguns tenen força i són fàcilment els poden tirar, i perquè no, i també, clar, la gent que no deixi la seva bossa de brossa dins dels contenidors. Tot això és, bueno, són les coses que el sentit comú et va dir, tothom més o menys coneixem, però que s'ha d'insistir, i aquesta campanya, doncs bé, a veure si bueno, un pas més, no?, i tota aquesta gent que potser ha arribat nova i no, i les troba els animals que són graciosos o peculiars i que són una mica la icona del barri, que acabes donant, els poden acabar donant menjar o tenint com simpatia per ells, però que deixen de ser un animal salvatge, que pot ser perillós, que pot transmetre malalties i que, bueno, amb un creixement tan desproporcionat com estan tenint ara, estan acabant poden generar problemes greus.
Oriol, deies, volies dir.
Jo estic molt d'acord, i es va fer una jornada participativa sobre el Port Senglar a la Floresta amb un gran èxit d'afluència, molt ben muntada. A partir d'allà també s'ha endegat la campanya de l'Ajuntament Tinc Morro, i va assistir el senyor Puigdomènec, el regidor de Medi Ambient, i d'allà va sortir unes propostes també interessants, que és esterilitzar mascles, unes campanyes que estan fent des d'ajuntaments, però clar, la realitat és que calculen uns 1.500 exemplars a Collserola, i l'última dada que dona l'Ajuntament és que caldria treure'n uns 300. Llavors hi ha mecanismes, allunyar-los del bosc, esterilitzar mascles, cacera, i és clar, són animals molts que les cries ja neixen al barri, acostumades a menjar escombraries, i clar, això és una altra qüestió a tenir en compte, que no són animals salvatges, diguem, que vinguin de fora, sinó que són cries ja, el seu mitjà habitual és anar al contenidor, anar a determinats llocs on els hi donen menjar, o sigui que ja comencen a ser urbans, diguem.
Si em permet.
Què és, l'Oriol? Oriol?
Sí, sóc l'Oriol.
Vinga, Oriol, endavant.
A mi, si em permet, amb aquest tema dels senglars, també m'agradaria fer un apunt, que jo crec que s'haurien d'analitzar molt les causes de per què han arribat aquests senglars a ser tan... s'han multiplicat tant, i ningú en parla d'això. I això ens donaria una idea de com actuen les administracions. Per exemple, nosaltres hi ha un grup de gent que pensem que des que vam fer els túnels ha augmentat la quantitat de senglars, perquè els han trencat el seu corredor natural, que era anar del Besòs al Llobregat. I llavors això ha fet, des del punt de vista d'alguns, que augmentessin les famílies en un lloc molt més petit, en un espai molt més petit. I llavors, per això, nosaltres, a part de que la gent no els hi doni menjar i tot això, també reclamem que l'administració, des de la Generalitat, des del Parc de Collserola, des del propi Ajuntament, que potser s'haurien de posar les piles per veure com poder atacar aquest fenomen. Perquè com és que a altres llocs no passa? Si ens preguntem això, hem d'anar a buscar les causes. Si les causes són culpa d'una mala gestió del parc o de l'entorn, potser els que gestionen el parc i l'entorn haurien de posar-se les piles i començar a buscar mètodes per poder eliminar o poder controlar com a mínim la quantitat de senglars que hi ha per l'entorn. Només volia fer aquest apunt.
Hi havia, qui més volia intervenir? No sé si era el Xavi o el Pau.
Sí, jo volia intervenir una mica per, com que avui el tema és la floresta, les seves entitats, els col·lectius, més enllà de la problemàtica que teníem els senglars, perquè realment és una problemàtica. Vull dir, estic d'acord amb el que comenta l'Oriol, que s'hauria d'anar a atacar una mica les causes del perquè els senglars han arribat a conviure amb nosaltres. Volia fer un últim apunt en el tema dels senglars, que és que per l'experiència que hi tinc jo, a nivell de perillositat no hi és, però el problema és que és un animal salvatge que s'està domesticant i s'està urbanitzant, i jo, sense ser un expert en el tema, crec que això és un problema tant pels senglars com per nosaltres, perquè els senglars també la lien bastant, és a dir, destrossen els parcs, entren a les cases, destrossen os, i això a nivell de convivència amb els senglars sí que genera problemes. Després, el que sí que volia comentar és una mica la tipologia de gent que tenim a la floresta, no? Avui a la floresta tenim gent molt diversa, i tenim gent de diferents estrats socials, de diferents ideologies, i el que volia destacar sobretot és el nivell de tolerància que hi ha entre la gent de la floresta que tenim entre nosaltres i el nivell que hi ha la convivència. Entenc jo que és un barri on el que és el tema comunitari, el tema de la convivència, el tema de relacions entre les persones, doncs és una de les coses que jo volia destacar, perquè és una de les quals jo em sento molt bé.
Deixeu-me, hem estat parlant del present, ho dic perquè no ens queden gaires minuts i som molta colla i hauríem de repartir una mica el temps que queda. Hem insistit molt en la situació present, en l'actualitat de la floresta, parlant diferents temes. M'agradaria lligar el passat amb el futur de la floresta. El passat, permeteu-me la llicència, abans ho parlàvem amb l'Oriol, i a l'Oriol Madurell li preguntaré què queda de la floresta hippie.
Sí, bé, de la floresta hippie jo crec que queda també tot el missatge de la gent participativa, de la gent que defèn el poble, activitats culturals, també queda, i després queden una mica la gent gran que va viure aquella època, que també tiren moltes vegades del carro. Va haver-hi una intervenció una vegada molt afortunada d'un representant de l'Assemblea Jove a la Comissió d'Educació, diu, hauríem de baixar el llistó d'edat en la participació, perquè a vegades aquestes reunions, el Consell de Barri, tot això, hi participa gent d'una certa edat. Llavors, introduir els joves en mecanismes com s'ha fet una part dels diners de lliure disposició perquè ho decideixin els alumnes de l'escola en què ho volen invertir, el Consell dels Infants, motivar que els joves participin. Llavors, jo crec que d'allà on venim fins on anem és tot enriquidor.
Mm-hmm.
Tot canvia amb les seves èpoques, les visions de les coses són molt diferents, els temps són diferents, però jo crec que queda la idea aquesta de mantenir un barri i un poble integrat a la natura i que pugui gestionar una mica les seves inquietuds, malgrat pertany a Sant Cugat, incloent-nos dintre Sant Cugat, però que puguem mantenir aquell esperit de barri.
Oriol Rivera, tu també portes molts anys, què creus que queda d'aquella època?
Bueno, jo estic bastant d'acord amb el que diu l'altre Oriol, perquè quedem uns quants, que encara hi som, i que teníem un esperit, jo no era hippie del tot, però participava amb el moviment hippie en el moment, perquè va ser els últims anys quan ells ja havien acabat la seva, més o menys la seva moguda, és quan jo vaig arribar. Però m'hi vaig trobar molt a gust i jo penso que el que queda és precisament això, l'essència, el que va passar, la quantitat de coses que es van fer, la tolerància que sempre hi ha hagut a la floresta a pesar de la diversitat de la gent, com ha dit el Xavi III. Tot això crec que ha sigut com una cosa impregnada que ha anat passant, i tota la gent que ha anat arribant i que ha volgut participar s'hi troba. I es troba amb aquesta espècie de ganes de fer coses, d'una tolerància continguda per part de molta gent que potser no hi està d'acord, però que pensa, coi, el futur és d'ells, pues, que tirin endavant, i nosaltres aportem, o els que deixeu pues, una mica l'essència que hi havia hagut, sobretot en defensa de l'entorn. Vull dir, el Mussol sorgeix precisament per defensar l'entorn en un moment en què hi va haver una agressivitat urbanística, que va ser que es va voler fer una urbanització en un lloc que era un lloc que era bosc, i bueno, tot això va fer que sorgís un col·lectiu de gent amb ganes de canviar, de defensar aquest entorn, i a partir d'aquí va sortir el Mussol, han sortit altres entitats, ha arribat gent jove, han organitzat-ho del senglar cultural. Vull dir, tot això penso que ve, no és que vingui de llavors, però sí que l'essència que s'ha quedat impregnada per tota la floresta ha sigut la que ha anat fent que la gent que arriba, la gent que vol participar, s'hi trobi a gust i tingui ganes d'això, de conservar, però d'avançar.
Molt bé, Oriol. Doncs mira, cedirem la paraula al Pau i al Xavi, perquè ja que hem parlat del present i del passat, ells ens expliquin com veuen el futur. Però els hi donaré molt poc temps perquè ja estem pràcticament a les acaballes de l'espai. Un minutet per cadascú, pel Pau i pel Xavi. Qui vol començar? Com veieu el futur de la floresta?
Ja començo jo. Sí, que jo com que estic allí, però la sensació que he tingut sempre, però aquest espírit sempre es conserva, no? Estem més dibuixat o més desdibuixat la participació, però quan hi ha un atac a la essència, al paisatge o a l'entorn, a l'essència de la floresta, de cop s'organitza tot una altra vegada tota la gent i tothom va a una, i quasi sempre s'han, bueno, que jo sàpiga, almenys les últimes vegades s'han pogut parar aquests projectes tan agressius contra que canviarien tant la floresta. I parlant del futur, doncs, bueno, esperem que continuï tenint aquesta essència de floresta, una mica salvatge i natural. I res, només us volia dir que aquest divendres és el Centre de la Natura, i el dia que és el 5 de juny, i al Mussol tenim dues tres naturalistes, una aquest diumenge i l'altra el proper diumenge, el dia 5, així que si una per la Riera Vallvidrera i l'altra pel pantà de Can Borrell, així que si us voleu informar i apuntar, no és cal que poseu-vos a les webs i allà estaré, i allà estarem encantats de que vingueu.
Xavi, t'encarregues de tancar molt ràpidament.
Molt bé, en titular, jo diria que el present és molt engrescador ara mateix, com he dit abans, passen moltes coses, i a la floresta, tant gent gran com gent jove, hi ha gent molt canyera que té ganes de fer moltes coses, i el futur és molt esperançador, perquè la floresta és un barri on tenim molta identitat, on ens uneix la natura, ens uneix a l'esperit combatiu, i res, això és una de les coses que a mi m'ha enganxat de la floresta.
Perfecte. Escolteu, se'ns acaben els minuts, però crec que amb aquest recorregut que hem fet per la floresta ens ha quedat molt clar... Oriol,
jo voldria agrair la tasca que feu els mitjans de comunicació locals en la difusió de tota l'activitat tant de la ciutat com dels districtes. Gràcies.
Una floreta de la floresta. Has vist? Doncs nosaltres també us agraïm molt moltíssim, Xavi Tercero, Pau Fortunyo, Oriol Rivera i Oriol Madurell, que ens hagueu atès avui al Sant Cugat a Fons, aquest espai que tenim gent del barri. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies i bon dia.
Gràcies, bon dia a tots.
Adéu-siau.
Bon dia. Adéu.
Sant Cugat a Fons.